Sopa d'Estrelles, un programa d'Astrobanyoles, l'agrupació d'astronomia i ciència del Pla de l'Estany.
Benvinguts un dijous més a Sopa d'Estrelles, el programa que condueix a terme Astrobanyoles, l'agrupació d'astronomia i ciència del Pla de l'Estany. Avui és dijous, dia 5 del 5 del 2011. 5 del 5, sí. I no, 5 del 5, i no, avui no és un número tampoc. És així, és el programa 29.
No sé els matemàtics que en diran d'això.
No, el 5 i el 29.
I 29 i...
Però és el 29 i el 293, o sigui, el 29-3.
Vale.
Bueno, repetim un 29 amb un altre 29, no? Bé, avui, com sempre, curiositats, aquestes coses que sempre fem, ja ho sabeu. Notícies, el temps, evidentment, és molt important el temps, ara que s'acosta... S'apropa, però és, he fet un apòcrif, no es diu això, entre dues paraules. Bé, també ens interessa saber el temps, que com vindrà aquest temps, i sembla ser, si ja ens deixem la màniga curta, com vam fer cosa d'un mes, però després de cop i volta va tornar a baixar, tot i que en parlarem del temps també que vam tenir amb una excursió que vam fer aquest cap de setmana, també en parlarem, però això serà dins d'una estona.
Sí.
Tens alguna cosa a dir?
No.
Ah, creia, si tenies
no,
alguna cosa a dir.
Jo em vaig deixar de riure, jo no hi vaig ser.
No.
Però un missatge que va enviar era...
Sí, era guapo.
Si no? Més no, divertir.
Ara en parlarem. I res més, i la segona part, aleshores avui tenim un tema que és arqueoastronomia. Arqueologia, astronomia, més o menys, tot lligat. I tenim dos conferenciants, en Rafael Balaguer i en Marc Heras, són de l'agrupació d'Astro Girona, l'agrupació astronòmica, els nostres companys... vindran ara en directe a fer-ho, i sabeu que me'n refer moltes vegades per la via telefònica, però avui no, avui prefereix venir perquè ja és un programa que aquesta mitja hora i ja sabeu que me'n refer mitja hora perquè tenen curs, vull dir que avui tenim poca cosa preparada ja perquè, bueno, ens faltarà temps. I res més, només saludar Xavi, bon vespre.
Bon vespre.
Carles, si és que pots parlar, perquè et veig...
Mira, tinc encostipat i venint de taxatós.
Quan portes?
En Jaume, avui, que fa una doble funció, el tenim de control de so i, evidentment...
Glu-glu, bona nit.
Bona nit, de la peixera. En Josep el tenim avui davant, no ha pogut venir per problemes familiars, i qui us parla, en Joan Anton. Bé, t'has descongestionat ja, Carles, perquè escolta, aquí ens estàs
repartint ara una garganta profunda.
Sí, exacte, alguna cosa així, perquè escolta, vull dir...
Què té a veure això amb l'astronomia?
Bé, estàvem parlant del temps una mica, que deia. Aquest 3 divendres, 7 de diumenge, membres d'Astrobanyoles i d'Astro Girona, vàrem anar al Teide, vam anar a Tenerife, amb la intenció dic la intenció d'anar a l'observatori del TID i poder observar, bueno, tot un conjunt d'objectes que més o menys havíem preparat entre nosaltres i entre la mateixa gent de l'observatori. Era el dia 30 d'abril, dia 30 d'abril, per situar-nos en l'espai-temps, per veure les 5 de la tarda allà dalt, després de fer un turisme, la part gastronòmica i tot això, deixem-la de banda. La part gastronòmica la deixem de banda, perquè realment va ser molt bona, la part de turisme també. Bé, a les 5 de la tarda vam arribar a l'Observatori del Teide, la cosa bé en principi, bueno, hi havia sol, hi havia boira, anàvem veient el Teide més o menys, però més malament que bé, perquè hi havia núvols. Però a les 7 de la tarda la temperatura del termòmetre va començar a marcar ja 1 sota 0. 7 de la tarda.
Bé.
La cosa es va anar complicant, evidentment, fins que es va posar a nevar.
Ah, encara millor, sí.
Sí.
No, ho hem aconseguit.
Fer nevar a Canàries al mes de maig, com que diu.
No tenim aplaudiments.
No. La cota de neu era molt baixa, realment, perquè
més,
vull dir...
Més,
no, sí, sí. No.
Metres, no.
Per sobre del que és l'Eurotab, totes les muntanyes ja nevades.
Jo que són 1.000 metres, 1.200.
Sí, 1.000 i escaig, sí.
Vull dir que la platja no va nevar.
No, feien anys que no veien la neu amb una cota tan baixa. Vam aconseguir-ho nosaltres, evidentment. Ara tot i amb això no vam observar, però sí que aleshores a canvi, com que diu, havíem contractat això, ens van fer una passejada. Nosaltres, bueno, jo creia realment, i per les fotos que es veuen, que hi ha 12 o 13 observatoris allà.
Sí,
però realment és que hi ha 30 o 40. Vull dir, però hi ha observatoris els que veiem tots a les fotos, però després hi ha uns enanos d'un metro d'alçada que són teledirigits molt d'ells, perquè un em va dir que era de Tailàndia o no sé, vull dir que estan dirigits per tot el món i són aparells, i ens va dir tot el que aixeca més d'un metre de terra aquí dins hi ha un aparell.
Sí, el problema és que capiguen la persona, no?
Sí, però... sí, exacte. I són, normalment tots aquests són teledirigits, però està plegat d'aparells, vull dir, no són aquells 11 o 12 que veiem normalment, sinó tots aquests. I aleshores ens van fer una visita, ja dic, nosaltres havíem demanat de poder visitar altres observatoris, i en principi ens havien dit que no, perquè eren privats tots ells, i només podíem accedir al Mons, però, mira, gràcies a això vam poder fer una visita concretament a cinc observatoris dels que hi ha allà dalt. El primer d'ells va ser el IAC, que era un telescopi nocturn de 80 centímetres de diàmetre.
L'IAC
és el d'ells, l'Institut
d'Astrofísica de Canàries. Sí.
Vale. Aquest va ser el primer que vam veure, que era el IAC 80.
Sí.
Després vam veure l'OGS, que li diuen. Sí, que era aquell.
Ah, sí.
Tenia un telescopi de 100 centímetres, i aquest està adreçat, i aquí vull dir, a la cerca, sobretot, de falla espacial. I sobre això tenia un article que volia comentar. Hi ha 60 països que al llarg de la història han enviat coses a l'espai. 60 països, des de que l'Sputnik va ser el primer. La quantitat total d'aparells construïts per l'home que hi ha a l'espai supera els 22.000. I això només comptant aquells que es poden seguir a través de radars, com per exemple, o d'això, que poden ser detectats,
sí.
No? La majoria són residus d'antisatèl·lits o brestes de deixalles, perquè avui dia ja comencen a haver-hi ja programes de captura de la pròpia deixalla quan van. Però tot i amb això es havia arribat l'any 2007, per exemple, a fer-lo servir com a diana per missils.
Ah,
sí. Concretament, l'any 2007 l'exèrcit de la Xina va fer pràctiques disparant missils contra...
Tiro al plat.
Es va liar, es veu bastant... Bueno, a nivell internacional va haver-hi bastant merder, però després els americans volen fer-ho també.
Van trobar-hi gust.
Sí, van trobar-hi gust, no? Bueno, doncs això, vull dir que 22.000 objectes, doncs ja aquí aquest observatori, l'OCS aquest, és el que es dedica a catalogar i seguir tota aquesta ferralla. Principalment no ho fan res més, només catalogar-la, situar-la, i ja està, clar, no es pot fer res més.
Volem terminar, no? Perquè
sí, no, clar,
el cargol ja et pot fer malbé l'aparell.
Sí, no, però tot, suposo que tot ho que detecten. Ja van anar-ho situant i ja està, i com va orbitant.
Aquí hauríem d'enviar una sonda amb imants gegants.
Sí, que n'és. Sí,
enganxar-nos a tots.
Sí.
Passa que amb el seu pes després capotaria ja, se'n diria avall.
Després vam visitar la piràmide, que era l'observatori solar. Aquest també, bueno, aquest es dedica a fer medicions d'alguna cosa, com per exemple fan treballs d'heliosismologia. Déu-n'hi-do. Que ara quan vingui en Rafael li diré que això d'arqueoastronomia ja està.
No,
perquè després ens va parlar d'algú encara més sofisticat, astrosismologia. T'imagina't, veure com tremolen les estrelles.
Bueno, de fet, l'heliosismologia és una còpia de la sismologia terrestre.
Sí, exacte.
I el que fan és per les ones que capten del Sol, doncs, inferir doncs, la seva estructura interior, no? Uh-huh. De fet, el sol està en continu moviment, i em sembla que té un desnivell, no sé si és d'un metre o de 10 metres cada 10 minuts, alguna cosa així, o sigui que té una oscil·lació superficial, com si fos el mar, diguéssim, no?
Sí, però clar, però l'astro, constant. L'astrosismologia aquesta ja deu ser més...
Aquesta deu ser més dura, ja.
Deu tenir la seva gràcia, no? Bé, després vam anar al Mons, que el Mons era el que ens tocava a nosaltres per poder observar. És totalment manual, aquí, com qui diu, bueno, no és manual, però enteneu-me, comparant amb tot el més que havíem vist, és el...
La joguina, vaja.
Sí, és la joguina, aquest... I, per últim, el Carlos Sánchez, aquest que fa gràcia perquè té aquest nom així, que és un altre telescopi nocturn, però aquest té un mirall de 152 centímetres.
Carlos Sánchez,
el primari.
Era un degà de la universitat.
152 centímetres. De mirall. O sigui, metro i mig de mirall, el mirall primari.
Dic que aquest senyor era un degà de la Facultat de la Laguna i va introduir l'astrofísica i va ser el promotor de l'Institut d'Astrofísica.
No, aquest, aquí, bueno, aquí va estar molt bé, perquè a més vam veure com carregaven també el nitrogen. No, tu no hi eres, és veritat.
Jo no hi era aquí.
Com carregaven el nitrogen, vull dir, líquid allà, vull dir, realment, no, vull dir que... Va anar bé amb aquestes, que és molt curiós, fiquen nitrogen líquid per mantenir-lo refrigerat, però per l'altra banda li posen una estufa perquè no es geli l'exterior. Clar, perquè vull dir...
Si no està ben aïllat, la carcassa...
Clar. Sí, per això.
Plena de gel, de l'humitat ambiental.
Per això dic que, bueno, no vam poder observar el cel, però si més no vam poder observar, visitar aquests cinc...
Treball i el dia a dia una mica.
Sí, hi ha gent que es va enterar més que altres, perquè, clar, per exemple, quan vam començar a parlar del software que fan servir tot, jo aquí em vaig perdre bastant, i, per exemple, en Jaume Rigau, això li interessava, evidentment, és la seva... Vull dir que va venir una mica per tothom, no?, en aquest aspecte, vull dir que la gent va disfrutar bastant, com bé s'han disfrutat, que no sé com bé s'ha anat l'observació, perquè 19 persones que érem observant, també la cosa va ser molt lenta, vull dir que d'aquesta manera...
Es projectava en una pantalla
no,
a lo tradicional.
A lo tradicional.
Sí. Astronomia romàntica.
Lo d'abans.
Sí. Clar, per això per 10 o 12 persones, molt bé, però per 19 persones...
Bueno, té més...
Per això ens va anar bé, bueno, després vam...
Bueno, que s'envies mitja dotzena d'objectes
com a maler. Sí. Que consti que havíem demanat dos objectes, un era Saturn, evidentment, més que tot per comparar amb els nostres telescopis, i l'altre amb un Orteo vam demanar la M13.
Ah, molt bé.
És veritat, la vam demanar.
Però va nevar.
Va nevar.
Oh. Sí. Haurem de tornar l'any que veies.
I bueno, després ja baixant d'allà dalt amb l'autocar, ja no et dic la quantitat d'aigua que baixava per la carretera, perquè jo semblava que anéssim en barca. No estan acostumats a tant, i clar, no hi ha emborals, no hi ha emborals.
No, l'aigua, no està preparat. I...
bueno, coses que passen.
Tenen barrancs. De totes maneres, quan tornem ens farem una assegurança.
Sí, no?
Per assegurar que tindrem bon temps i pagarem, jo que sé, 10 euros o 20 euros. Per contra, si no fa bo, ens en donaran 200.000.
Punyarem molt.
Com una aposta.
Ja.
Feus de socis.
Bueno, sí, quasi, sí. Ara, ves que arriba Rafael i en Marc que entren. No perquè els he comentat, és que l'any que ve, en principi, són ells els que ens volen embarcar per anar, perquè tenen un company que ja... A veure què ens ho expliquin, ja que estem aquí.
Volen que torneu.
Sí, l'any que ve volen tornar.
No va nevar prou, ara voleu fer ninots de neu.
Benvinguts. Rafael.
Portarem els esquissos.
Rafael, benvingut.
Bon vespre, companys.
Marc.
Bona tarda, com estem?
Estàvem parlant del Teide, que vam aconseguir que nevés a cotes molt baixes.
Això està molt bé, com ho vas fer?
Bueno, és que tenim un toc de gràcia i vam aconseguir això, nevar el dia 30 d'abril a cotes baixes, que feia anys que no es veia, perquè per sobre l'octava ja hi havia neu. Molt maco, vull dir, a les 7 de la tarda estàvem sota zero ja nevant, vull dir...
Fantàstic.
Una experiència molt maca.
Espectacle nadalenc.
Però llavors estàvem dient que l'any que ve vosaltres tenim intenció de fer un replay, no?
Sí, nosaltres tenim un company de l'agrupació que està acabant la carrera, és astrofísic, i l'any que ve doncs, té previst anar a acabar doncs, els seus estudis allà, a treballar un any a l'Institut d'Astrofísica de Canàries. Vale. I tant per tant vam pensar, escolta, ja que tenim infiltrat directament allí, doncs estaria molt bé poder planificar amb vosaltres perfectíssimament.
Bé,
doncs més dies, una setmana, ja. 4 o 5 dies, per a veure tots els usuaris en tranquil·litat, fer alguna observació, aprofitant doncs això, que tenim algú...
Jo llavors t'aconsello, bueno, amb nosaltres evidentment la part gastronòmica, saps que la tens assegurada, la part d'observació no ho sé, però com diu en Carles, una assegurança, això podem fer-les, assegurar l'observació,
exacte.
I si no, I l'altre és ja comprar els forfets abans de sortir d'aquí.
Directament.
Sí, perquè ja sí. No portàvem ni esquís ni res, i era una mica... Si haguéssim tingut els forfets...
Bueno, triomfaria molt, eh? Esquí a Canàries sí. Realment és una oferta sí. turística inigualable.
Que fem, pujaríem amb el telefèric i baixaríem esquiant?
Sí. No, és igual, amb l'autocar directament.
No, sí. De fet, ahir vaig estar connectat amb ells perquè demà nosaltres fem una sessió de teleastronomia, sí. que és una altra de les activitats que fan des d'allà. És a dir, via internet, doncs, connectes en temps real amb els observatoris i pots sol·licitar objectes, una observació a la carta, molt interessant, i amb l'astrònom que ens farà la sessió ja hem estat provant les càmeres i sí, em va ensenyar la neu que us va fer sí. la guitza, que encara ahir al matí doncs encara hi havia restes de neu al voltant dels observatoris.
Sí, se'n parla, vaja, que se'n parla de nosaltres.
Sí.
Això la culpa és Estrobanyoles.
Tu no diguis que això si és Estrobanyoles per si de cas. No, jo.
Ho guardaré ben en secret el dia que baixi per allà baix. Exactament.
Molt bé. Sí, nosaltres aquesta activitat la fem el dia
27.
Divendres 27. El 27 fem també, això de teleastronomia també ho fem aquí.
Molt bé.
El 27, i bé, ja us explicareu com us anem.
I tant.
I així, amb l'experiència vostra...
I si voleu venir, doncs, us esteu convidats. Demà és al Marroig, a les 10 de la vespre.
Ja. Perfecte.
A les 10?
A les 10.
Ah, aquí sí. És a les 9.
Aquí a les 9 comencem.
Nosaltres és a les 10, no sé. Hem de connectar a les 9 perquè tot funcioni, però l'activitat comença...
Nosaltres fem una hora menys a Canàries. Això comencem a les 9.
Està molt bé.
L'horari de Banyoles no teníem en compte nosaltres, clar.
No. Però això, potser mirem-nos l'horari que ens ha posat.
Sí, potser.
Potser ens ha posat les 9, horari seu que són les 10 nostres.
Clar, jo tot el que he vist era hora peninsular. Per tant, suposo que no. En fi, és igual, jo a les 9 estaré allà i...
Que no passi els que jo me sé, que clavant en milles un i altres en quilòmetres, sí, i la nau sí. Es va estavellar.
No, això és conspiranoi total, eh? Per fer dubtar...
Nosaltres ja ni si posar... Ah, Banyoles, no ens hi posar... Tranquils, ui, estaran avant, no hi haurà boira...
Molta conspiració, veig. Un infiltrat a l'observatori, ui, això és perillós.
Sí, molt perillós.
Molt
bé. Bueno, doncs l'any que ve, a veure si tornem, a veure si hi ha sort, si més no, l'experiència d'aquesta any ens ha servit per moltes coses. Ja dic, vam tenir aquesta sort perquè he visitat aquests 5 observatoris, que de l'altra manera no haguéssim
no
pogut fer. Però bueno... L'any que ve ens tocarà veure Saturn.
Bé. Molt bé.
Seguim endavant. Carles, veig que portes algun paper per aquí.
Sí. Perquè, mira, m'ha fet gràcia una notícia que hi havia hagut un accident de trànsit entre dos asteroides.
Un accident de trànsit? Que va
entre dos asteroides.
Que hi havia un semàfor que es va espallar o què?
Passaven de 8 anys.
Bueno, passaven una mica més, sí, perquè el que va xocar anava a 11.000 miles per hora. O sigui que això deuen ser 15.000 quilòmetres per hora.
Això és retirada total.
Superava els 110 claríssimament i els 80 i tot el que fos, no? No, es parla de que hi ha un asteroide, diu que normal i corrent, que es diu Sheila, que a finals de l'any passat va doblar la seva lluminositat. Això ho van descobrir els científics de la Universitat d'Arizona, i llavors, buscant imatges d'arxiu, van veure que va començar a brillar, doncs tenia com una cola similar a la que presenten les cometes. I aleshores, doncs, després es va veure que el satèl·lit Swift es va posar a estudiar l'aspecte de l'asteroide i va revelar l'absència dels components habituals de les coles cometàries, com era la sublimació del gel, no? Així doncs, l'explicació més probable era l'impacte d'un asteroide més petit contra el Sheila, que va deixar un cràter d'uns 300 metres de diàmetre i va aixecar 660.000 tonelades de pols. Aquí diu que seria el pes equivalent del formatge que es produeix a Espanya en 2 anys, però bueno, això és més aviat una anècdota, eh? De totes maneres, el Hubble no ha pogut confirmar, no ha pogut detectar restes sòlides de l'impacte. No? Diu que Sheila és un asteroide d'unes 70 milles de diàmetre, per tant deu ser uns 100 i pocs quilòmetres, i que orbita el Sol cada 5 anys. I l'asteroide desconegut que va impactar tenia uns 200 metres de diàmetre, no? El que va xocar amb ell, però això sí, clar, una velocitat d'uns 16.000 quilòmetres per hora. Llavors, clar, el puff era evident, no?
Espectacular, més.
I, bueno, vam veure que sortien, doncs, com cuetes així ràpides de formació ràpida des de l'estudi d'aquest Sheila. I, bueno, això és el comentari. O sigui que realment sí que ja et deuen haver molts asteroides de forma que ja arribin a tocar i tot, no?
I van fotografiar-ho?
Perdona?
Que van fotografiar?
Ho van fotografiar ells, sí, aquestos d'Arizona, sí. I ho van comparar-ho amb antics, i després altres satèl·lits ho van tornar a fotografiar, i es veien unes esteles al costat de l'asteroide, que indicaven, doncs, que havia sortit fum de fum o pols allà dintre de la, ja, d'aquest asteroide, no?
Bueno, perfecte. Molt bé, Xavi, que veig que aixeques el dit.
Estàs... Senyoreta.
Senyoreta.
No, dic que tinc una notícia que m'ha fet gràcia. Hi ha un dels projectes més, dels més, no antics, no sé si era el més antic, però dels que ha durat més anys de la NASA, es va començar a planificar l'any 1963.
I fins ara, estudiat a fons, eh?
I fins ara aquest any no s'ha analitzat les dates, les dades, i es diu Gravity Probe B, que es va llançar un satèl·lit l'any 2004, em sembla, sí, 2004, i fins ara no tenen els resultats. El que volia fer aquest experiment era provar una vegada més les teories de l'Einstein.
Les ones gravitatòries?
No, aquesta vegada la que en teoria sabem, que és que un objecte molt massiu de forma o corba o espai-temps, si és, imaginem-nos doncs, una mena de matalàs, fiques una bola o un pes i el de forma, doncs Einstein ja fa 100 anys havia imaginat un univers pensant en aquest teixit del cosmos, no? Que una mica diferència de la mecànica newtoniana pel tema de gravetat i tal, que no ens estrenem, que l'altre dia en Rafael va explicar molt bé tot això, el que posava Einstein. Doncs justament a través d'un giroscop ha pogut demostrar, enfocant a una estrella, aquesta petita deformació d'una manera molt exacta i molt acurada, i amb dues coses. Primera, la deformació que forma aquesta mena de conca, per ens ho imaginem com una conca, però de fet ho deforma en totes direccions. I l'altra, que quan està rotant sobre si mateix aquest objecte, doncs arrastra, no mateix que un torbelló, un riu, l'espai i el temps. Diria que també arrastra temps, quan fan tots aquests moviments. Doncs això, gràcies a aquests giroscops, ha pogut demostrar de manera molt acurada, enfocant doncs, aquesta estrella que es va IM Pegas de Pegas, i bueno, doncs això, a part de demostrar la teoria de l'Einstein, demostrava empíricament, no servirà per molts objectes de GPS. Ara sabem que el GPS necessita o treballa amb les teories de l'Einstein perquè va de fer la precisió exacta, però amb treballs d'aquí uns anys, quan amb tot el problema dels controladors que tenen, doncs els avions volen que aterrin sols, no sols ens volen tirar fora els controladors, sinó els pilots també. Doncs per fer-ho de manera tan precisa necessitaran calcular fins a l'any.
M'emprenyaria una mica, eh?
Una mica de por.
Sí.
Et fa una mena de iuio.
Sí.
Ja me'l fa ara amb el pilot també. Però
és que a mi ja em va fer iuio a la B no sé quan de Madrid, que gairebé ja va parar a Valladolid aquella última, i el tren que et porta fins més al centre, no, allà no hi ha ningú, i jo vaig començar a mirar i on és el conductor.
Automàtic.
Sí, ja ho sé. Però ja em va fer una mena de iuio.
Potser és un conductor que està a la quarta dimensió i no es veu.
Podria ser, però bé, una de les aplicacions és això, coses de molta precisió d'astronàutica, o sigui, vol d'avions per exemple, doncs seran les coses que s'aplicarà, no només perquè el senyor Einstein té una medalla més 100 anys més tard.
Ja, tu també tens alguna notícia, no?
Jo he canviat totalment de tema i que parlem del Japó una mica, de la central nuclear. Han començat a fer proves ja amb éssers humans, no? A veure si realment ja la radiació ha començat a afectar, i sobretot diguem, el home més sensible, que és dones embarassades o dones que han tingut fills, no? I ja als voltants ja de la central nuclear hi han detectat ja, exactament han sigut 7 dones amb les quals la radiació ja és significativa, no? Hem trobat exactament entre 2 i 8 becquerelis de l'iode 131.
Dones o més?
Estem parlant de dones embarassades amb la llet materna. La llet materna, és a dir, dones que acaben de tenir dos fills, no? De moment això no és perillós, perquè normalment el límit de seguretat és 100, per tant estem parlant entre 2,3 i 8, però
ja és significatiu.
El curiós és que dintre del material radioactiu, per exemple aquest, el iode 131, l'activitat desapareix en 40 dies. Però si anem cap a altres, el cesi 137, no? Tarda 30 anys a que l'activitat radioactiva vagi a la meitat, no? I 150 que desapareixi del tot.
Vaja.
Per tant, si en comptes de ser el iode d'aquest 131 fos el cesi 137, la cosa seria pitjor, no?
Sí.
Si fos el plutoni encara pitjor.
El plutoni, evidentment, encara pitjor.
Vaja. Jo et volia si haguéssim jugat una mariscada amb en Jaume, segur que l'haguéssim guanyat.
Ui, tant.
Que, bueno, la nevada no l'hagués encertat.
Això t'ho dic.
La nevada... que teníeu mal temps, sí, perquè nosaltres el vam tenir aquí, i el mal temps nostre, la borrasca estava centrada precisament a Canàries. Vull dir que realment nosaltres el mal temps que ens arribava és precisament d'una borrasca.
Però la nevada no, no?
Però la, no, que nevés, allò sí que... Si l'hagués encertada, sí que l'hagués pogut disfrutar amb mariscada.
Els astrònoms d'allà del TID ja deien que... Segur que nevava, eh? Perquè deien que la humitat de la massa aquesta era del 100% de...
Jo em pensava,
100% humitat, la temperatura dir... i tal, i diu, segur que neva.
Em pensava que volies dir, segur que neva, perquè venen els astros.
No, no, no. Com vam veure la llista allà a l'aeroport, va dir, ui, la nevada.
Suposo que era la segona condició de les Trobanyoles, però la primera ja feien ells.
Sort que ja dinava amb la panxa ben plena aquests dies, no, va preocupar molt.
Estrelles, fotos que em van enviar per SMS no eren d'estrelles, precisament.
No, per això.
De Mojo Picón.
Sí.
No? Per exemple, sí. Bé, va fer un repàs de la gastronomia canària.
No, sí. Home, van fer quasi astronomia.
Quasi, faltava la G.
Van posar la mà a
fer la G.
Sí, tampoc està tan malament.
No.
Està molt bé,
Bon, així, a veure, què ens expliques? Com ho tindrem? Nevarà o no?
Hi ha una borrasca a l'Atlàntic, però aquesta setmana viu una mica més al nord. Ah, vull dir que el centre no està bé a Canàries com era la setmana passada, sinó que el tenim una mica més al nord, no? I aquesta borrasca ve cap a nosaltres.
Els han anat perseguint.
Sí. Els han anat perseguint. I, per tant, avui ja estarà una mica tapadet, demà estarà una mica més tapat que avui, però el dia que tenim més probabilitats, és a dir, que hi ha el nucli de la borrasca aquesta que ens passarà per sobre, és dissabte.
Que tenim una observació.
Dissabte tenim una observació?
Sí, a més.
Sí.
Ah, pues, doncs llavors el dia que hi ha més probabilitat de pluja, perquè tenim la borrasca, clar, encertar a mera o vespre és complicat, perquè la borrasca és molt àmplia. L'únic avantatge que tenim és que ve de l'Atlàntic, és a dir, ha travessat tota la península i no té temps de recarregar sobre el Mediterrani, és a dir, no es preveuen pluges torrencials, però sí que el dissabte és el pitjor dia.
Nosaltres ja hem demanat un sostre blanc, aquell planisferi que es reflecteix al sostre, i bé, ja hem avisat. I, bueno, la gent tombada a terra i gent com...
Bueno, bé. Fan, a quina hora exactament és l'observació?
A les 9.
A partir de les 9 les 10, poder.
Sí. A les 9 és precisament la zona aquesta on hi ha més el risc de pluges, a la zona aquesta de Catalunya, aquesta zona central. És a dir, el moment del dissabte de més risc a la previsió actual és el meteorret, és precisament aquesta hora del vespre.
Sí, hem acertat de ple, vols dir? Sí, sí. Hem acertat.
La predicció.
Carles,
perquè els meteoròlegs...
Hem acertat,
Sí, sí.
Els meteoròlegs, recordo que el dia del partit del Barça, una hora abans estaven dient no, durant el partit no plourà. I realment caia un diluvi, la veritat, és que la van encertar, i això que realment no era un dia i mig o dos d'anticipació, sinó que era amb hores, no?
Molt bé, doncs amb això ens quedem ja, que cap de setmana, dissabte, doncs això, paraigües, observa el cel amb paraigua, exemple.
Interessant.
Millor si és el paraigua una mica foradat, perquè si podràs veure el cel, si no, no et deixarà, no?
De fet, és un item a implementar. Sempre que fem observacions i que especula la gent, el client sempre acaba demanant, escolta, i no tenim un telescopi que es pugui veure a través dels núvols?
Exacte.
Estaria molt bé començar a treballar amb un telescopi. Amb
aquestes... Això de l'infraroig, això no podríem aconseguir alguna
cosa? Sí. És com aconseguir un perruquer que te xucli els cabells quan te'ls talla al mateix temps que te'ls talla i no se t'omplen la camisa, no?
Sí. A mi sembla que
això no tenim que ens en faci sortir, també.
També seria una opció.
Però això seria una bona idea, no? Bé, ja dèiem que la segona part del programa parlaríem d'arqueoastronomia. A mi, quan vaig sentir aquesta paraula, em va impressionar. Però ja dic, des de l'altre dia que vam estar al Teide, que hi ha uns tios que fan astrosismologia...
Fabulós.
Així, això, l'arqueoastronomia, això és una cosa xupada.
No, això ja ha quedat enrere.
Directament, no?
Directament. Ja el mateix terme ja indica una cosa antiga, passada.
I astrosismologia, dic, ostres, mare meva.
I què, com està el sol? Tremola o tremola?
No, helio, no, astro.
Astro?
Helio, astro,
no, helio. És que ara la heliosismologia, pel que veu, ja és fàcil.
Sí, ja és fàcil. Sí, sí, ara l'astro.
Astrosismologia.
Sí, contra les estrelles. Jo quan veus aquelles pampallugues a les estrelles, és que s'estan apagant les llumetes. Són terratrèmols.
Sí. Per mi que se n'aporten dos gintòrics.
Bé, arqueoastronomia. Defineix-me arqueoastronomia, tot i que més o menys ens imaginem arqueologia, astronomia...
Sí, senyor.
Però clar, arqueologia són objectes, no sé, una gerra, per exemple. Però clar, és un altre tipus d'arqueologia, no?
Sí, de fet, l'arqueoastronomia és una disciplina científica, és una branca de l'astronomia, que el que fa és intentar relacionar sobretot els vestigis humans, antics, neolític, i actualment també, perquè una església també pot ser interpretada arqueoastronòmicament, doncs el que intentem fer és relacionar les construccions humanes amb relacions estel·lars plausibles, és a dir, si poden tenir certa orientació solar, alguns postulen que poden ser fins i tot també orientacions lunars, i bé, és una manera d'aproximar-nos al coneixement que tenien les civilitzacions antigues del cel. Un coneixement que nosaltres tenim molt a l'abast amb la nostra tecnologia, però, esclar, no sempre ha estat així. Sempre havia estat, durant la major part de la història de la humanitat, doncs coneixement a ull nu i atesorat de generació en generació.
Ah, perquè això que dius, clar, fins al romànic, el romànic estava orientat d'est a oest, de manera que surt el sol per l'absis i per la porta...
Exacte.
Llavors aquí ja es va perdre, per dir el romànic ja es va perdre, suposo. Llavors ja anaven a buscar més els espais que els hi quedava, però feixo que el romànic encara són ermites, que els hi era igual posar-les així o així, no?
El romànic i el gòtic. El gòtic, totes les construccions eclesiàstiques tenen aquesta orientació est-oest. No només absis, sortida del sol i la porta per la posta, sinó perquè la paret sud és la que toca la llum, és per on té la llum tot el dia.
I el nord sense finestres, que és on li castiga. Exacte. I així funcionava també abans?
Doncs sí. Especialment el que són els edificis que ens han quedat de l'època prehistòrica, doncs evidentment poquíssims, perquè es construïa amb fusta, bàsicament, els campaments eren cabanes de material arable, i això és molt difícil que fossilitzi. Únicament han quedat restes dels negatius on estaven ubicades doncs aquesta mena d'estructures, els puntals que aguantaven aquestes estructures, però en si l'estructura mateixa és molt estrany que s'hagi fossilitzat.
Un poc com a palafits, allò sobre...
Sí. I en canvi el que sí que ha perdurat són les estructures destinades al que podem anomenar pensament transcendent, és a dir, la vida després de la mort. Què passa?
Amb altres paraules, el que estava fet en pedra no passa en fusta.
Bàsicament, exacte. Es detecta aquest interès en els edificis funeraris, el que està doncs, això relacionat amb la mort, doncs dotar-los de certa idea d'eternitat també. Aleshores, clar, això es construïa en pedra i és el que s'ha conservat en bon estat doncs, fins avui. I és el que doncs, intenta estudiar l'arqueoastronomia. Aquestes orientacions d'aquests monuments en altres casos megalítics amb aquests patrons d'orientació solar, postes, sortides de sol i altres.
Això és la ciència. I vosaltres a què us dediqueu?
Bé, doncs nosaltres fem arqueoastronomia en el sentit que estem fent un estudi que està aportant noves dades al megalitisme català. Concretament ens hem centrat en una zona per començar, que és les Gavarres i l'Ardenya, els massissos muntanyosos que tenim aquí al costat, molt, molt interessants, i és una zona densament poblada de monuments megalítics. Tenim un quants, Marc? Uns 90?
Uns 90 i creixent.
I creixent.
N'heu trobat algun amb vosaltres?
Sí.
Sí, n'heu trobat.
Sí.
Bé, n'hem trobat i no hem trobat referència prèvia d'ell, per tant, creiem que és inèdit.
Ja, exacte.
A falta d'una exploració més concreta.
I com es troba, això?
Passejant,
exacte.
Sí, de fet, un que és inèdit doncs, va ser fruit d'un error, no? Com que la bibliografia no és tan acurada com desitjaríem, a vegades intentant anar a buscar, trobar un megalit ja conegut, doncs resulta que apareix un altre monument, no? Que òbviament és conegut, ha de ser conegut per la gent de la zona, Busquerols, Llenyataires, Volataires, però no està en les catàlegs de patrimoni de la Generalitat, no apareixen enlloc. En aquest sentit, doncs, hem trobat paradolments, hem trobat menhirs, hem trobat jaciments arqueològics inèdits, com per exemple aquestes mostres de ceràmica neolítica que us hem portat perquè les pugueu veure. I és clar, el problema que tenim és que anant a estudiar un monument en concret, explorant sistemàticament la zona del voltant, doncs ens apareixen més materials. Nous monuments, excepcionalment, però apareixen, i sobretot moltes restes en superfície.
Això que feu és arqueologia històrica.
Sí,
accidental.
Sí.
Accidental. Perquè
accidental.
No és primari, no és l'objectiu, no és anar a gratar ni trobar què trobem en superfície, sinó que pel fet ni un treball sistemàtic al voltant de cada un dels megàlits que hi ha i que estudiem i que localitzem, surten tot el que hi ha escampat pel bosc, pels camps, i aquestes noves restes, nous possibles monuments megalítics que a hores d'ara creiem que són inèdits.
I aleshores, un cop l'heu trobat, què feu?
Bé, doncs, esclar.
No, jo no dic desconegut, no, el que sigui. Aneu a buscar un, arribeu allà i l'heu trobat. I ara què?
Exacte, ara què? Ara ve el que realment aportem com a nova línia de recerca. Ja és conegut que majoritàriament els megàlits catalans tenen un patró d'orientació solar molt clar. En aquest sentit, doncs, la majoria estan alineats entre les sortides i les postes de sol als solsticis. Per tant, tenen una clara vocació astronòmica. Molt bé, això està ben estudiat, però el que fem nosaltres és remesurar aquests azimuts, aquesta orientació, millorar moltíssim la precisió. La precisió que hi havia actualment era de més o menys 5 graus.
5 graus, exacte.
I nosaltres... Perquè això hem de tenir present que quan es van construir, el firmament no sabia com ara, diguem-ho així.
El firmament no?
No,
el firmament no.
Ja, la posició dels equinoxis amb 5.000 anys
ha canviat
el panorama bastant, exacte.
Clar. Però és interessant, doncs, apuntar molt bé aquesta orientació correcta del monument, no? Aleshores, millorem moltíssim la precisió. Jo dic, fins ara era més o menys 5 graus i actualment nosaltres estem deixant a més o menys 0,25?
0,5. No som tan 0,5. Precisos perquè, a veure, són roques que tenen
un volum,
i trobar-nos en el lloc per dir no, és que això està amb una inclinació de 0,25 graus més o menys cap aquí, és massa fiar.
Massa sensible pels aparells i per la pedra.
Quins aparells porteu per fer això?
Clar, per fer aquesta medició portem una brúixola d'alta precisió, d'acord? Molt i molt precisa, pots prendre les mesures fantàsticament bé, a més és un clinòmetre que permet mesurar, doncs, elevacions.
Però és digital, això ja, no?
No, és analògic.
Molt manejable, portàtil, i és ideal per fer la recerca. I a part, com a part, el que fem és, a part de mesurar aquests azimuts, doncs el que fem és intentar explicar per què un monument megalític està allà on està col·locat. O sigui, ja sabem cap a on apunta, cap a on mira, però encara no està ben explicat per què està ubicat en aquell lloc concret. Aleshores, com a hipòtesi, defensem que això podria respondre a anomalies geomagnètiques. Què vol dir això? Potser aquests llocs, com que eren llocs d'enterrament, pensats en una idea de transcendència, llocs que s'han fet amb voluntat expressa de que siguin eterns, doncs, òbviament, són llocs especials, no són llocs a l'atzar. Pot ser que estiguessin a prop del poblament més proper. En alguns sembla ser que sí, perquè trobem restes de ceràmica, trobem restes d'activitat humana a prop, però en altres no. Alguns són molt misteriosos, com per exemple els menhirs, aquestes pedres col·locades dretes enmig del camp, al mig del bosc.
Perquè ens en diguem, els menhirs són els que portaven l'obèlix.
Ah, exacte, són els que portaven l'obèlix. La imatge clàssica. Bé, aleshores, esclar, intentem explicar per què aquests monuments estan allà on són. Aleshores, com detectem aquestes possibles... com detectem primer el camp magnètic a la Terra i com mesurem anomalies que expliquin que aquell lloc és especial, doncs amb un magnetòmetre, d'acord? Els magnetòmetres, doncs, són els aparells força cars, força voluminosos. Us heu d'imaginar, doncs, una motxilla amb unes antenes d'uns 3 metres, amb 4 antenes, una davant, una darrere.
I amb això aneu a l'esquena?
Clar, això seria l'ideal.
Sí, ens agradaria.
Ens agradaria, però, clar, el treball de camp, com que el desenvolupem a les Gavarres i l'Ardenya, són boscos molt espessos, absolutament densos, impenetrables, pràcticament, i, per tant, això és inviable. Aleshores, hem aconseguit un magnetòmetre més petit, que sí, és com una petita sonda, que sí que pots introduir pràcticament a tot arreu, i amb aquest sí que ens desplacem al voltant del megàlit. Què fem? Mesurem el valor del camp magnètic en el punt central del monument, i aleshores, en els 8 punts cardinals, nord, nord-est, est, doncs, a 10 metres de distància, a 50 metres i a 100 metres. I aleshores elaborem un mapa d'anisotropies geomagnètiques. Això, suposem que el camp magnètic és isòtrop, homogeni, i aleshores sobre el terreny mesurem aquestes diferències. Aleshores, la hipòtesi és comprovar si hi ha una diferència significativa del valor esperat del camp magnètic amb el que trobem nosaltres en el lloc del megàlit. I això faria d'aquest lloc, entre cometes, especial. Per què pensem això? Doncs perquè pensem que era gent que vivia, doncs, molt més integrada en la natura que nosaltres, i aleshores, com que eren humans, no decidien a l'atzar on construir una estructura, sinó que la decidia col·locar en un lloc concret amb una intenció. Aleshores, qui la podia decidir? Pues, potser el xaman del clan, amb un estat d'alterat de consciència, o no sabrem mai com ells podien detectar.
Però ara, tu m'estàs dient que abans de construir això hi havia aquesta alteració magnètica en aquell lloc.
Sí, esclar.
Sí. Sí, i com la detectava aquest senyor?
Ara, això nosaltres no podrem dir-ho mai.
La sensibilitat de cada persona. Ja.
Exacte, no podem dir-ho mai, però sí que a mi m'ha passat només en dos llocs. N'he vist molts de megàlits ja, i només en dos llocs sí que no saps ben bé què, perquè tampoc puc definir la sensació, però sense cap magnetòmic. Ei, aquest lloc...
Transmet, és especial, sí. Té algun...
No sé definir-ho, eh?
Per això vaig a veure un megàlit.
Digues?
Vull fer l'advocat del dimoni, ara.
Sí, 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 sí.
Això, aquesta sensació que tu, no el dic el xaman de fa X mils anys, la sensació te la dona, una vegada saps que allà hi ha un megàlit, o no?
No, o sigui, la sensació me l'ha donat en quan he arribat a l'entorn del megàlit. Vull dir, arribar allà, però
ja
n'he vist molts de megàlits.
Ah,
clar, no és el primer que veus, clar, que això és el que...
Perquè, esclar, hi ha aquella cosa psicològica, a mi si m'emportes Stonehenge, doncs...
Sí, exacte.
És per mi una catedral del neolític o del paleolític i te crea una emoció,
sí,
no?
Sí, sí.
Llavors, i després una altra cosa que volia preguntar, també és de formació opcional. Has fet una estadística dels llocs que no hi ha...
alteració.
No, dels llocs que no hi ha un camp megalític, doncs també en quina proporció te donen llocs que no hi és aquesta alteració magnètica, per veure si realment és una cosa terosa o bé realment se concentra en aquestes zones.
Sí. Això ho farem. O sigui, el que estem fent és el treball de camp concentrant-nos en els megàlits, com hem dit, n'hi ha moltíssims, i el que sí que farem també serà, doncs, això, lectures de control a llocs on no hi ha cap megàlit.
Ja, que si et donen aquestes lectures, doncs dius... Ei,
que... Per comprovar què pot ser degut. Clar, el camp magnètic alterat ens el pot donar jaciments de minerals amb alta concentració de ferro, en el subsol, corrents subterrànies d'aigua, en fi, mil coses, que esclar, això pot explicar aquestes
anomalies. Explicació podria ser,
sí,
però
sí.
Que després ells arbitràriament plantin equip i donen la casualitat doncs, que hi ha una distribució bastant igual, i tot sembla que ho han plantat el monument allà,
exacte,
i resulta que
sí, que n'hi ha molt. No, per això fem fins a 100 metres de distància del monument, perquè sí que en els mapes doncs sí que es veu, per exemple, hi ha dues istes que estan a Romanyà, que hi ha una anomalia claríssima just en el centre de les dues cistes. És molt, en alguns casos, molt curiosos. I això que dèiem de la sensació, doncs, precisament en els llocs on dius, mira, aquí no t'has d'explicar què és el que sents, però que sí que trobes que el lloc te transmet quelcom, no és en cap cas en els megàlits més espectaculars i més imponents, Va ser part del Mendan García, que està a Tosa, que és ben poca cosa, i el Puigdes Forques, que està a Calon, tampoc no és massa espectacular. Per tant, bé, i suposo que quan vagi a Stonehenge, no... Bé,
no
fabulós, però no, en canvi quan va ser, només han passat en aquests dos casos, vull dir, per tant, és una cosa absolutament subjectiva. Però és clar, aquesta gent sí que havia integrat la natura, sabem que els animals sí que són sensibles a alteracions del camp magnètic, que passen els terratrèmols i així. Per tant, doncs, com a hipòtesi, el que plantegem és una hipòtesi, senzillament, i el que fem és comprovar-la. Si al final resulta que això doncs no té cap relació, un cop hagin fet aquesta estadística que comenta en Xavier i totes les mesures d'aquesta zona, doncs podrem dir si realment es pot establir una correlació o no. És possible, doncs, que no. En qualsevol cas, de rebot, haurem obtingut un mapa geomagnètic molt precís de les Gavarres i l'Ardenya. I a més, la satisfacció que aquest tipus de recerca doncs no s'ha fet mai en una àrea tan extensa com la que nosaltres
estem estudiant. I per què és interessant fer-ho, això?
Per què és interessant? Bé, doncs mira, una part ja te l'acabo de dir ara, no? Per,
d'acord.
El plaer que suposa ser pioner, d'alguna manera, doncs això ja no es atreu ningú.
Ja, però vull dir, per què se'ns va ocórrer? Vull dir, no sé, vull dir...
Bé, doncs, per què se'ns va ocórrer? De fet, ja volíem, en el si de l'Agrupació Astronòmica de Girona, amb en Marc, havíem parlat una vegada, de fet, ell havia començat a mesurar azimuts de monuments megalítics, doncs, fer aquest estudi arqueoastronòmic, en principi d'orientació pura i dura.
Vull dir, aquest fins aquí l'entenc. Aquest sí que és un...
Exacte.
Sí. Ara és l'altre el que dius.
Doncs l'altre sorgeix d'intentar aplicar la nova tecnologia a recerques més tradicionals. Aleshores, en el moment en què és accessible un tipus de detector, en aquest cas un magnetòmetre, doncs per què no aplicar-lo a l'arqueologia? Ja es fa, s'actualitzen actualment georradars i geomagnetòmetres, perquè és un mètode de prospecció arqueològica precisament no invasiu. Per tant, fent des de la superfície lectures geomagnètiques, pots arribar a descobrir què hi ha al subsol sense excavar, perquè quan excavem en un jaciment arqueològic, el que fem en realitat és destruir-lo per sempre, perquè un cop grates, extreus el material, doncs allò ja no es pot recuperar. En canvi, així pots obtenir una molt bona font d'informació, molt fiable, sense destruir el jaciment.
Això em vols dir que un cop tingueu fet aquest mapa, podeu llavors dir, aquí té que haver-hi alguna
cosa? Aquesta és una de les altres, dels altres resultats de la recerca. Un cop tingut el mapa, podrem continuar fent mapes geomagnètics en altres zones de l'entorn, on aparentment no hi ha cap megàlit, i si la hipòtesi fos correcta, podríem inferir compte que en aquesta zona és susceptible que n'hi hagi alguns.
Una de les coses que ara ha parlat precisament és dels mapes. Una de les aportacions que fem és millorar la cartografia existent, precisant la localització. És a dir, nova tecnologia, tenim un GPS, pràcticament tots els mòbils smartphones d'aquests se'n porten, és fàcil trobar-ne un i un de corrent. Què fem? No només entrem a la hipòtesi de partida de anem a buscar el geomagnetisme, a veure si ens explica per què hi ha un megàlit aquí o no, sinó només hi entrem més dades, hi entrem la localització, i entrem en un mapa tridimensional, diguéssim, de relleu, podem veure si allò està en una vall, a dalt d'un turó, en una carena, al fons, a prop d'una riera. Tenim aquesta informació geogràfica, a part d'afegir informació geomagnètica, i podem jugar també a veure orientacions localitzades. És a dir, estem in situ, veiem, ostres, allò sembla que està apuntant cap al Puig d'Arques, el cim culminant de les Gavarres, a més, marcat amb un radar que és fàcil d'identificar des de qualsevol punt. Mires amb la brújula de precisió i dius, ostres, l'azimut aquest és que per mig grau estan allà. Busques, a més, si hi ha alguna coincidència amb aquest patró de línies amb alguna data concreta de l'any, i dius, ostres, és que el dia de l'equinoxi el sol es pon per allà des d'aquí. Tot això, modelitzar totes aquestes dades entrades en un SIC, en un programa de cartografia, i generes una quantitat nova d'informació que ens ha de servir precisament per intentar explicar per què un megàlit es troba on es troba, que és la pregunta final. Volem saber què va dur aquella gent fa 5.000 anys a remoure pedres que pesen desenes, centenars i alguna tonelada, centenars de quilos me referia, i què els hi feia dur aquelles pedres cap allà?
En aquell lloc concret.
En aquell lloc concret. Perquè algunes és molt evident, dius, ostres, per què megalitisme? És que gires el cap 20 graus i et trobes una muntanya de pedres a disputeva que ja t'ho dona tot fet. Però en altres llocs aquesta relació no és tan evident. Aquelles pedres no hi són. Al girar el cap o caminar 10 metres endavant. Per tant, algú havia de dur aquella gent a moure aquelles pedres per eternitzar aquell ritual sagrat envers alguna persona, ja fos el xaman, ja fos el cap de la tribu, ja fos el que tenia més poder o el que collia més flors a la primavera. Això ja no ho sabrem.
Una de les coses que em va cridar l'atenció quan me vas explicar tot això un dia vam estar xerrant, que se'ns va fer tard a tots, és un tema apassionant, i de les, hi havia un tema musical que em va cridar molt l'atenció, que també et dono per un altre programa també, però una de les coses que em va cridar molt l'atenció, la manera que enfoqueu aquest treball, és la transversalitat, o sigui, una manera de coneixement transversal que potser ciències, i bueno, tots els coneixements generals també els hi pas pequen una mica del mateix, potser manca, no? I bueno, ara jo vull que te copinyis, eh? Què penses de l'astronomia, de l'arqueologia tradicional, de la ciència general, perquè tu ets molt transversal i t'agrada intentar no dir, no n'hi ha prou amb dir era un culte, i a vegades és una manera de ficar la pols a sota l'alfombra i aquí queda, no?
Sí.
I sé que em vas, bueno, vam estar parlant molt d'aquest tema i m'agrada molt el que pensaves. Ens pots fer una mica una idea de, perquè suposo que va lligat una mica a la manera d'enfocar aquest treball, no? Tot això.
Exacte, sí. El que penso és que el coneixement no pot ser mai limitat a un únic camp de recerca. Perquè això ja, en principi, ja autolimita doncs, la profunditat de dades que podem arribar a obtenir de qualsevol àmbit d'estudi. Aleshores, és clar, la transversalitat de la recerca és absolutament necessària per fer una cosa en arqueoastronomia, que la mateixa paraula ja ho diu, arqueoastronomia. Estàs combinant tècniques tant de l'arqueologia com de l'astronomia en aquest cas. I en aquest sentit, doncs, que en l'arqueologia, l'arqueoastronomia és molt pionera, és poc reconeguda, fins i tot. De fet, tot aquest treball doncs, finalment veurà la llum amb una publicació que, en principi, cap a 2012-2013 hauria d'estar enllestida.
Si el món no s'acaba.
Si el món no s'acaba, exacte, si el món no s'acaba el 2012, doncs podrem veure el nostre llibre doncs, amb aquesta recerca publicada. però bé, les persones que havien de decidir sobre el contingut d'aquest treball, en quan van veure la paraula arqueoastronomia, una de les primeres coses que ens van preguntar era si aquesta paraula l'havíem inventat nosaltres o no.
Sonava d'Anniken, això, una mica.
Sí, no? Perquè, esclar, si l'havíem inventat nosaltres, ja hi ha credibilitat en recerca, no? Aleshores, esclar, vam haver de presentar el projecte i les dades, perquè ja els hi vam presentar, doncs, bastantes dades, ja les que tenim preparades, doncs s'ho va mirar, doncs, persones, doncs, expertes i reconegudes en el món de l'arqueologia i de la investigació, i van dir, doncs, que el projecte, doncs, sí que era totalment vàlid i que estava molt correcte. Però, esclar, amb això que dèiem, jo et respondria per fer-ho ràpidament, és que depèn finalment de l'arqueòleg o del científic amb el que parlis. Els arqueòlegs o científics de més edat, doncs, tendiran a ser molt més tancats, i en canvi els científics, doncs, més joves ja comença a tenir aquest tarannà, doncs més obert. Per exemple, amb el tema de les peces arqueològiques que trobem, no? O sigui, els científics, doncs, els arqueòlegs més grans d'una escola més vella et diran que si tu trobes una peça en superfície, doncs no la toquis, no s'ha de deixar allà. En fi, fabulós, no? Però és que el problema està en que, per exemple, aquesta tan magnífica que teniu aquí avui, això estava recuperat de suficient al llit d'una riera. Per tant, si en aquell moment no la recuperem, no la traiem d'allà, a la següent pluja que va ser
després,
doncs ha desaparegut, i per tant, jaciment i peça perduda.
I si la deixes al terra nova, passa un i dona una patada.
Sí, sí, sí.
És que jo no hi tinc ni flowers, i això em sembla el cantí de la iaia que s'ha
de... Sí, jo també. Perquè per dins això està molt ben polit, no?
Sí, això serà mica neolítica, aquí hi ha dues peces ben diferents, per dir-ho d'alguna manera, això seria... Clar, els oients no... És difícil. És que és un fragment d'un recipient gran per contenir, doncs, gramínies, d'acord, però és interessant perquè té el voraviu decorat i decorat precisament, doncs, amb la mà. Es pot veure perfectament que això s'ha fet amb el dit polze.
Però l'altre de dins, això sembla el torn, això, no?
Aquest altre, sí, però està fet a mà i és molt, molt curiós, molt misteriós, perquè sembla realment, nosaltres interpretem com una llàntia.
Sí, perquè això el sembla una peça trencada, però sí, peça és tapat, per tant,
exacte,
sembla
però
només
està molt ben acabat,
com una llanta,
molt ben acabat.
Un cendrer, perquè els nostres oients ens entenguin.
Sí, un cendrer de fang.
Sembla una mena de cendrer.
Sí, una mena... Porta una espelma, d'acord? Sí. Seria com una llanta d'oli, i aquestes peces ja les han vist arqueòlegs.
I t'han corroborat que...
O sigui, no només han corroborat, sinó que s'han posat les mans al cap i ja ens han dit que a veure quan els portem, perquè els dos són jaciments, doncs, inèdits.
Són
dos llocs diferents, sí. Sí, sí, sí. Aquest està en un lloc associat a un dolmen, en un lloc absolutament dominant, fabulós, i a ceràmica en superfície, moltíssims fragments, aquest era el més interessant, i aquest, doncs, realment els arqueòlegs ens van dir, aquest és una peça, doncs, que ensenyes i estàs molt orgullós, i en canvi aquesta mena de làmpara, doncs, ja van dir que això és directament de museu, perquè no hi ha una peça semblant.
I tant un lloc com l'altre hi ha molta més cosa per trobar? O...
Sí. I és que pràcticament allà en miris trobarem restes. De fet, aquesta
és una... Però ha de tenir un ull especial per això, no? Perquè jo passo pel costat quan diu en Xavi i dius, mira, una pedra.
No sé, sí.
Jo que no el tenia, m'hi ha anat acostumant i...
Bueno, això és com anar a caçar espàrrecs.
Exacte.
Ell li passa amb els espàrrecs, que abans no veia i els
veus. Sí.
I jo amb la ceràmica, ara em veia, però és que dius, ostres, que tot està ple. Literalment, és que diem l'expressió, és que està a patades de ceràmica per tot arreu. Evidentment, bocinets, que són irreconeixibles.
No, és complex. I aleshores, això que deies de la transversalitat, introduït el tema musical, i és que, esclar, la recerca és absolutament dinàmica i va incrementant a mesura que anem trobant les dades. En aquest sentit, doncs, anant estudiant un dels monuments megalítics, era un hipogeu, és a dir, una tomba excavada directament a la roca, és la cova de Saturna, està a Solius, a prop de Santa Cristina d'Aro, doncs bé, és una gran roca immensa, elevada sobre el bosc, i la sorpresa va ser que quan anàvem apropant-nos cap a la cova, cap a aquesta, doncs, gran roca excavada, doncs vam començar a sentir el nostre eco de les nostres veus, no? I, ostres, que estrany, d'on surt aquest eco, no? I la sorpresa és que quan arribem a la cova en si, doncs és una paret de roca, de granit, i un forat esfèric, perfecte, has d'entrar a rosta, però és clar, era com una mena d'altaveu natural, no? La nostra veu,
un subwoofer,
sí. Des de fora de la cova, doncs ja feia eco, tenia una sonoritat extraordinària. Quan vam entrar, doncs les nostres pròpies veus ja transmetien unes vibracions fabuloses. Aleshores, quin va ser el següent pas? Doncs escolta, aquí hem d'enregistrar sons. I bé, què vam fer? Doncs efectivament, vam anar amb un vol tibetà i vam enregistrar doncs, aquestes vibracions del vol tibetà a dins de la cova. Ara en Jaume...
Perdó, doncs, què és un vol tibetà?
És un, una mena de...
Un morter,
ho colpeges, ja, transmet unes vibracions i pots mantenir aquesta vibració.
I això ho heu portat ara?
Això ho hem portat ara.
I això ho sentirem ara?
Això ho sentirem ara. Aleshores és molt interessant veure, a la gravació sentireu com fem la percussió sobre el vol i després sense tocar res... Exacte. Aquesta vibració que es retroalimenta a dins de la cova sense tocar absolutament res.
I amb els ocells de fons.
Això és la retroalimentació, ja no estem tocant res.
I doncs un sol toc i després...
La vibració queda atrapada dins la cova.
Déu-n'hi-do, quant dura això?
Moltíssim. Ja he fet un fragment de 40 segons, però és espectacular absolutament. I clar, això era una tomba. Òbviament la funció d'aquest moment no era anar a tocar un instrument, però com que éssers humans com nosaltres, no els hi va passar desapercebut la capacitat sonora de la cova. Per tant, clar... fent troballes d'aquesta mena, que apenas és esmentada la bibliografia actual, doncs es porta a dir, escolta, val la pena investigar amb el so, val la pena fer això, una recerca transversal, perquè aleshores tu pots publicar el treball, però actualment doncs, pots ficar un enllaç, escolta, i si punxes en aquest enllaç, te'l podràs descarregar com sona aquesta cova, no? I tens l'experiència de la cova, que és un altre factor. Tot això, junt amb la nova cartografia, noves indicacions per arribar als monuments i les noves dades del geomagnetisme, doncs clar, és un projecte totalment innovador i pioner.
Potser serà la darrera pregunta. On ho voleu publicar?
Això ho publicarem... Quan? En principi cap a finals de 2012-2013 i això ho publicarem amb l'Ajuntament de Llagostera, que fan sempre... Tenen una col·lecció de recerca en temes d'història, experiments centrats en, doncs, bàsicament en Llagostera, però clar, com que Llagostera està ben bé al mig entre el massís de les Gavarres i el massís de l'Ardenya, forma part del Consorci de les Gavarres, doncs que els toca perfectament aquest àmbit geogràfic, i bé, els hi vam presentar la idea, els hi va semblar doncs, molt i molt interessant, i finalment doncs publicarem aquest treball amb ells. Primer de tot, abans de parlar amb l'Ajuntament de Llagostera, vam presentar el treball pel projecte per dues vegades al Consorci de les Gavarres, per uns premis de recerca, i bé, per dos anys consecutius que ho vam presentar, vam quedar finalistes del projecte, però finalment, bueno, sembla ser que de fet tenien raó en això, que la nostra recerca era massa gran pel tipus de publicació que ells tenien previst fer.
Molt bé, doncs pues, felicitats per aquesta feina que feu. Esperem que arribi a bon port i que després la podeu extrapolar, no sé, a Stonehenge o a Carnac, allà a la Bretanya, etcètera. Tornareu a explicar-ho quan sortiu de les fronteres nostres. Bé, res més, només recordeu-vos que el proper...
Dimecres, el dia 11, a l'observació al mercat...
A la plaça de les Rodes d'Anyoles, a l'hora del mercat, a les 11, més o menys, no?
El som del matí,
11,
muntarem
el telescopi, un telescopi solar, per solar, poder solar. Veure taques del sol, les flamarades, i això per una banda, i després dijous tenim en Claudi Mans, com que es farà 5 cèntims de la xerrada, que el proper dissabte li vols portar a terme el Darder dins de les tardes de ciència, i que porta per títol Menjant química, la ciència a la cuina. I és un tema, bueno, ja ho sabem, la sal per exemple és clorosòdic, vull dir, és química i és sal, i a partir d'aquí tot el que vulgueu. Res més, deixeu-vos aquí i ja us agafeu el paraigües el dissabte, almenys això diu el nostre meteoròleg privat. Gràcies, bon vespre i fins dijous vinent.
Bon vespre.
Bon vespre.
Bon vespre.
Bon vespre.